Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents patrocinen el Club de la Mitjanit.
I ara tot està per fer, serem un sol, crita la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, benvinguts. Obrim les portes del club d'avui divendres 24 de juliol. El dia que hem celebrat la classificació per a la final del play-off a segona de tres equips catalans, el Barça B, el Cornellà i el Sabadell. Diumenge, dos dels tres poden ser nou equip de segona. Un autèntic luxe pel futbol català. Andalusia ens espera un dels herois d'aquest Sabadell que ahir es va classificar in extremis, als penals. Ahir el Sabadell va patir i ens va fer patir. També avui, a Catalunya Ràdio, hem explicat que el Deportivo Fuenlabrada apunta el dilluns 3 d'agost. Això, per tant, situa l'inici de la promoció a primera, el Girona-Almeria, a la primera setmana d'agost. Comencem a tenir alguna certesa, alguna data, alguna informació en aquesta setmana tan i tan surrealista. Compte que a l'Espanyol es comencen a desencallar les negociacions per Vicente Moreno. Tot indica que si res es torça, serà el nou entrenador la pròxima temporada. Us n'explicarem l'última hora. I aquesta nit s'ha jugat el primer partit oficial en públic dins d'aquesta pandèmia. Ha estat la final de la Copa de França entre el PSG i el Saint-Étienne, a París. 5.000 espectadors a Saint-Denis. I, per cert, amb Mbappé lesionat, després d'una entrada duríssima que ha deixat el francès demanant el canvi i plorant. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà.
De molta emoció i de molt d'orgull. Diumenge, tres catalans lluitaran per pujar a segona. Barça B, Cornellà, Sabadell, que ahir es van classificar. Diumenge, les grans finals, Barça B, Sabadell i Cornellà, Castelló. Les dues finals, per cert, en directe, en un Tot Gira apassionant. De 8 a 1 de la matinada, diumenge, Tot Gira especial per viure aquestes dues finals de promoció d'ascens a segona divisió A. Qui ahir es va classificar a última hora, ja ho sabeu, va ser el Sabadell. Amb tota l'èpica del món van viure la segona part, no els penals. Doncs bé, el Sabadell també es va colar en aquesta final després de superar la Cultural, un partit d'allò més èpic, amb gol al temps afegit i amb pròrroga i penals. Me'n vaig directament a Andalusia perquè em diuen que puc saludar a aquesta hora, 11 i 3 de la nit. Un dels herois del Sabadell ahir és en Boris Garros, ni més ni menys que l'autor del gol de l'empat, el 92, el temps afegit, quan semblava que tot estava perdut. Andalusia, Boris Garros, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit, molt bé.
Primer de tot, deixa'm preguntar-te, com està l'adrenalina? Heu paït ja aquesta eufòria 24 hores després?
Bueno, la veritat és que ahir, després del partit, ens va costar tots molt anar a dormir, perquè, com bé dius, acabes el partit de la manera que l'acabes i tens l'adrenalina a flor de pell, però a partir d'avui ja pensant en recuperar físicament i pensant en la final.
Déu-n'hi-do quin patir, Boris, no només ahir, sinó en tot el play-off, a la primera ronda i també ahir en a les semis, els dos partits heu arribat als penals. Sou conscients, no?, que això per la salut dels aficionats no és bo?
Som conscients. També som conscients que per la nostra no ho és, però...
També.
Però, bueno, al final està clar que ens estem enfrontant a grans rivals, grans equips, grans plantilles, i no és fàcil assolir el passe de la segona ronda amb els primers 90 minuts.
Ara dèiem, han estat dos partits de 120 minuts i a més amb molts nervis. La final és diumenge. Boris, com esteu físicament?
Doncs bé, físicament estem recuperant. Des d'avui pel matí, que ha sigut el primer entrenament, i ara per la tarda estem estem recuperant el tema de cames, però estem molt, molt contents, molt animats, i al final la ment juga un paper molt important també, i creiem que preparar-nos mentalment i físicament com ho estem fent, arribarem el diumenge amb les millors garanties.
Ahir el teu gol va ser el temps afegit, el 92, i a més un gol una mica estrany, no?, perquè desvies una pilota que va fora i que al final acaba entrant. Això també forma part de l'èpica, suposo, no?
Sí, està clar. Al final, empatar l'eliminatòria al minut 92, quan sembla que et queda l'última bala, que és l'última opció que tens per arribar a l'eliminatòria, doncs ho fa encara una mica més èpic, si es pot fer encara, no? I a nivell personal molt, molt content per poder ajudar l'equip amb el gol, i si com bé dius tu, va ser un tant estrany, perquè va ser un xut de l'Òscar que estava dins de l'àrea, que s'anava com a fora, i jo amb la canya preparada estava per desviar la pilota.
No sé si li has dit al que porta el Twitter que el gol el vas fer tu i no l'Òscar, perquè aquí va haver-hi una mica de confusió.
Sí, va haver-hi confusió. Bueno, fins i tot el club està amb els nervis, a sobre era un estadi on ells estaven ubicats molt i molt alt, i em van dir que no es veia res, i amb l'eufòria, sí. I amb el moment que era, doncs no es van donar compte de qui havia marcat, però bueno, això és el de menys.
Ara mirava al web de la Federació Espanyola i encara posa que el va fer l'Òscar, el gol. Digue'ls-hi, Boris, que el vas fer tu, perquè confirmem que el vas fer tu, no?
Sí, confirmem. Bueno, al final l'important és que vam passar la ronda, la federació ja, si ho vol canviar, ja es va ficar el dia que ho faci, si no, doncs que es quedi així. L'important és que estem a la següent eliminatòria, en aquest cas és la final, i això és el que hem vingut.
Ahir dos herois, Boris, tu el primer heroi, el segon Liam Mackay. Déu-n'hi-do, quin porter sí. Tenim amb Liam, eh?
Sí, no, la veritat que Liam està sent heroi del play-off per tot el que està fent. Liam, més enllà dels penals que estava aturant a la tanda, a cada partit ens han tret un parell ben difícil, i bé, estem molt, molt i molt contents de tenir el millor porter de la categoria amb nosaltres.
Són 5 temporades del Sabadell a segona B. Al vestidor hi ha el convenciment que ja és hora de tornar a segona?
Bueno, el vestidor, més que per les 5 temporades, perquè si no m'equivoco no queda cap jugador d'aquell últim Sabadell a segona, si no m'equivoco. Sabem que és un moment únic, que per aquest objectiu vam signar tots a principi de temporada, i no se'ns pot escapar, i aquesta és la idea que tenim tota la plantilla.
I diumenge el Barça ve, Boris. Vosaltres aquí teniu més experiència. Això, en un play-off, hi juga un paper important?
I tant, està clar. Sabem que serà un rival duríssim. Ells, òbviament, tenen més qualitat. Són jugadors firmats a dit des de tot el món. Però bé, nosaltres tenim altres avantatges, experiència, i saber estar dins del camp, tranquil·litat, potser que ells no tenen tant, i hem d'aprofitar de tirar de les nostres avantatges i intentar minimitzar les seves. Aleshores, bueno, crec que serà un partit entretingut per a l'aficionat de futbol, i nosaltres on sortirem amb les nostres idees clares i a part de victòries.
Ahir l'entrenador del Barça B, García Pimienta, ja va dir que ni Riqui Puig ni Ansu Fati hi seran diumenge en aquesta final, que es quedaran aquí a Barcelona. Que no hi siguin Riqui i Ansu és una bona notícia, suposo, Boris.
Sí, òbviament és una bona notícia, més que res perquè bueno, estem veient els equilibrants que són a primera divisió. Aleshores, extrapolant una mica, em vull imaginar el que podríem fer segona vegada. Però bueno, també t'he de dir que encara que va ser sempre que Puig i Ansu Fati Nosaltres plantejaríem el partit de la mateixa manera. Hem jugat contra un filial com és el de l'Atlètic de Madrid, que tenia jugadors també que perfectament podien estar a primera divisió, que inclús molts d'ells havien debutat a primera divisió i els vam guanyar. Així que bueno, intentarem fer el mateix amb el Barça, ja que encara que no estiguin aquests dos, hi ha altres jugadors que tenen potencial més que sobrat per estar a primera divisió. Aleshores, bueno, enfrontarem el partit també com un repte en aquest aspecte.
Per cert, com és això de jugar sense públic? I a més una promoció d'ascens tan important que t'ha de fer pujar a segona A i a més en partits tan èpics com el d'ahir, guanyant els penals, classificant-te a la final a la tanda de penals. Com és això de jugar sense aficionats?
Doncs és bastant curiós. És com una mescla de partit d'entrenament, però amb una tensió d'una gran final. És bastant curiós, però bueno, a la mateixa hora també és bastant trist i bastant lleig. Entenem nosaltres que la situació que estem vivint és excepcional i que s'han de prendre aquestes mesures, però ens agradaria tant per l'afició del Sabadell com per les altres aficions que poguessin estar aquí i ho estiguessin gaudint com ho estem fent nosaltres.
Boris Garros, jugador del Sabadell, enhorabona per tot el que esteu fent, pel que heu aconseguit, per haver arribat a la final. Molta sort diumenge i gràcies per ser avui aquí al Club de la Mitjanit. Gràcies, Boris, bona nit.
Gràcies, una abraçada.
Doncs el Sabadell, que jugarà contra el Barça B, recordem diumenge, Barça B-Sabadell i Cornellà-Castelló, i insistim, les viurem al Tot Gira diumenge, un Tot Gira que serà la bomba, ja us ho avanço, un Tot Gira especial de 8 a 1 en un dia en què podem tenir dos equips catalans a segona divisió. Faig una pausa ràpida i saludo en Xavi Palau i l'Albert Benet, que diumenge ens explicaran aquestes dues finals, i en Marc Marvà, el nostre expert en futbol català. Ara tornem.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà. Els esports a Catalunya Ràdio. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponàs celebrat avui ha estat el
44.461. 44461, a la sèrie 12012.
Aquest número ha obtingut un premi de 9 milions d'euros. 15 milions si s'ha jugat al cuponàs XXL. Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el supersou del cap de setmana. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix. Igual que la vida, la pilota mai s'atura. Les de l'hoquei. La sèrie d'èxit dels dilluns a la nit a TV3, ara també en llibre. A la venda a la botiga de TV3 i els punts habituals.
Saps que si guardes les bosses de la compra dins d'una altra bossa, et pots aprofitar del pla Renove-Renault? I si no, també. Perquè és per tothom. Emporta't un Renault des de 10.600 euros, un any d'assegurança de regal i sense pagar fins d'aquí 3 mesos.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Abraça l'estiu a Catalunya Ràdio.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà.
Un minut i un quart de 12 de la nit. Hem escoltat Boris Garros del Sabadell diumenge. Aquestes dues finals, play-off d'ascens a segona, tres catalans lluitant per dos llocs. A les 8, Barça B-Sabadell, i a les 10, Cornellà-Castelló. Xavi Palau, Albert Benet, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Bona nit.
Vosaltres explicareu aquestes dues finals diumenge en aquest Tot Gira. També saludo en Marc Marvà, el nostre home futbol cat aquí al club. Què tal, Marc? Com estàs? Bona nit.
Què tal? Bona nit, Roger.
Quin orgull,
no? Jo les escoltaré.
Les escoltarem, sí. Tu i jo, Marc, les escoltarem. En Xavi i en l'Albert, des d'Andalusia. Xavi, Albert, Marc, d'entrada, quin orgull, no?, tenir tres catalans lluitant en aquesta final. Això feia molt temps que no es veia.
Dispara.
Qui va, qui va? Va, Xavi.
Doncs...
Sí, tu mateix.
No, anava a dir que sí, que és un fet històric, sens dubte, el fet que hi hagi tres equips catalans en aquesta fase final del play-off. És veritat, també, és un play-off molt diferent al que juga habitualment per pujar de categoria, el play-off que serà recordat per la pandèmia, però que és veritat que pels equips catalans que hi van anar i que van arribar a aquesta fase final, ha demostrat, doncs, que hi han arribat i en molt bona forma, no? I, a més a més, demostra també que el grup tercer de la segona B, dels quatre que fins ara hi ha en aquesta categoria que toca el futbol professional, que és una mica intermig del futbol professional de l'amateur, ha col·locat els quatre equips del mateix grup. Castelló, Barça B, Sabadell i Cornellà, que jugaran aquestes dues places, i ja sabem que un, com a mínim, un català segur, com a mínim, serà en la temporada que ve segona divisió.
Albert, déu-n'hi-do, no?
Sí, 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 i ara us anava a dir, clar, l'orgull, la satisfacció d'explicar l'ascens d'un català a segona A. Penseu que jo me'n vaig a Marbella aquest diumenge a guanyar, perquè passi el que passi, sí, segur que explicaré al Tot Gira de Catalunya Ràdio, explicarem l'ascens d'un català a la segona A.
Això
i
segur.
Això sempre és una satisfacció i això és històric, no? El Sabadell, un històric, un club amb tantíssima història, amb tantíssim recorregut, que mereix aquest ascens a segona A, i un Barça B, que ja ho sabeu, no?, que des del Club Laurana potser no era una prioritat des del començament de temporada, però ara, ostres, que s'acosta, no?, la possibilitat de pujar a segona divisió. Seria el setè ascens a segona A en tota la història pel filial Blaugrana, i ja sabeu que estratègicament, doncs, sempre convé al Barça tenir el filial a segona A.
Marc, tu domines tot el futbol català i tens molt vistos el Cornellà, el Barça B, el Sabadell. Sí. No sé a qui veus favorit.
Mira, jo el que sento molt, per exemple, o el que ha sorprès molt, jo crec que és el Cornellà a nivell espanyol, no? Per exemple, que el Cornellà s'hagi tret de sobre a l'Eivissa, que era un dels grans favorits per pujar, que s'hagi tret de sobre, doncs, aquests favorits a nivell espanyol, doncs és una gran sorpresa. Però, en canvi, si veus el nivell català i aquest grup, no?, que ara parlàveu, on els quatre equips que són ara mateix són els del grup català, el Cornellà, en canvi, podria dir-te que és el que estava millor en el moment que va arribar el confinament. Estava en un moment esplèndid el Cornellà, i fins i tot molts veiem l'equip com de dir, ostres, si això segueix així, el Cornellà podria haver agafat, atrapat els líders, no? Per tant, és una sorpresa per mi. Sabadell sí que era un equip configurat per fer play-offs, sense cap mena de dubte.
Sí.
I el Barça B, en canvi, jo el posaria una mica dins de la bossa de tots tres. Si el Cornellà era el que estava fent millor joc abans del confinament, el Sabadell era un dels equips per ser a dalt, el Barça B, per com ha anat tota la temporada, per mi és el que m'ha sorprès més.
Xavi, tu explicaràs el partit del Cornellà diumenge a les 10, Castelló-Cornellà. Són tres play-offs consecutius del Cornellà. Sí, també el veus tan fort i veus que ara és l'hora de pujar a segona?
Sí, jo estic de substitut almenys de les paraules que hi ha al Marc, que és la gran tapada. I és veritat, com deia, que no sabia fins a quin punt podria afectar-li l'aturada llarga després de la pandèmia, abans de no disputar els play-offs. El Cornellà tenia en compte que anava en situació de meteòrica, com un coet, perquè va acabar a la jornada 28 espectacular. Fins i tot el Jordi Roger, que vam tenir comentarista al partit contra l'Eivissa, recordeu que en un moment del partit a mi em va dir, a fora del micro, em va dir que veia el Cornellà campió de Lliga, si no s'hagués aturat per culpa del virus, que estava fent un futbol espectacular aquí, sí, a Fernández Romo. I és veritat que ara mateix, a més de que ja s'ha tret de sobre aquests dos equips que estaven configurats també per pujar a l'Eivissa, l'Atlético Baleares, un ja tradicional als play-offs, el Cornellà està llançat. I a més, amb un futbol que és molt atractiu, perquè és un equip que no li fan gols, li han fet un gol només en dos partits, que darrere és molt seriós i que aprofita molt bé les oportunitats. I a més, no oblidem que el Cornellà dels quatre és el que arriba més fresc,
sí,
perquè és el que ha disputat menys minuts. No ha jugat cap pròrroga, no ha disputat cap tanda de penals, cosa que sí que ho ha fet, i de quina manera, el Centre Esport Sabadell, portant fins a l'últim instant l'agonia de saber si la loteria va cap a un costat o cap a un altre, i jo crec que això mentalment també reforça molt.
Sí.
A part de fer un futbol, i arriba a nivell de cames molt més fresc que no pas
els altres tres equips, no?
Ho anava a preguntar, perquè el Castelló també hi va anar a la pròrroga contra el Penya Deportiva i en aquesta eliminatòria del Castelló contra el Cornellà, Marc, Albert, suposo que això influeix molt, no?, en un play-off molt exigent, en què hem vist moltes pròrrogues i molts penals. El Cornellà, en aquest sentit, hi arriba fresc. Marc.
Sí, i tant que el Cornellà no només arriba fresc, sinó que amb això que parlàvem, mentalment, el Cornellà ho té, no podríem dir que ho té tot guanyat, però mentalment el Cornellà està en una situació que ni els propis jugadors potser a principi de temporada s'hi esperaven. Sí que, a mesura que avançava la temporada, s'estava configurant un equip molt i molt potent, i en canvi, davant seu, el Cornellà es trobarà un rival més dels que s'ha trobat. Tant a l'Atlético Baleares com a l'Ibiza, com ara es trobarà el Castelló, són tres grans favorits. I, òbviament, jo crec que una de les coses també que si podem dir que juga a favor, entre cometes, del Cornellà, és el jugar en un estadi que no hi haurà públic, el Castelló té una massa social impressionant que en un possible play-off en públic doncs hauria arrossegat moltíssim. Aquest és un altre factor que, si puc posar a favor de la balança del Cornellà, doncs també el col·locaria.
Totalment d'acord, perquè aquest play-off diferent als altres, és evident que sense públic decanta, iguala molt el joc, iguala molt els rivals. I és el que deia el Marc, és a dir, el Castelló i fins i tot l'Eivissa, davant la possibilitat de poder estar per primera vegada al futbol professional, l'Atlético Baleares, que porta molts anys intentant-ho, el fet de tenir a doble partit, que tens l'opció de dos partits per mirar de passar a l'eliminatòria, és un play-off absolutament surrealista, però que li està traient molt rèdit als catalans i que el Cornellà l'està fent de manera immaculada. De cara als meus altres, el Sabadell té molta experiència allà, i el que passa que arribar a l'agonia dels penals, la sort ha anat dues vegades a favor, però en una final, una altra vegada, decidir els penals, no sé què pot passar, perquè tenen en compte que hi ha dos catalans i que qualsevol dels dos ens agradarà que pugui.
Mireu, en Joan Fitó m'apunta que el Cornellà són 12 partits sense perdre abans de la pandèmia, però sumant també els dos de play-off, són 10-2. L'última derrota a la jornada 18, 22 de desembre, contra el Castelló, precisament. Per tant, una dada sí, curiosa, una dada que crida l'atenció. I l'altra eliminatòria, aquest Barça B Sabadell, Albert, tu coneixes molt bé el Barça B, tu has fet molts anys seguiment del Barça B. A què ens agafem amb aquest Barça B? Quines són les sensacions? Que, per cert, no té ni Riqui ni Ansu.
Sí, exacte. Només hi haurà Araujo. Ja sabem que Riqui Puig i Ansu Fati, les dues perles que són reservades per la Champions, pel partit del Nàpols. I aquí García Pimienta té futbolistes importants, també determinants, com Conrad de la Fuente, que està fent un gran ruix final de temporada, un gran play-off. També Ilaix Moriba està molt bé a mig del camp, un futbolista que salvant totes les distàncies, i ja m'ho perdonareu, però em recorda, i em sembla que alguna vegada també ha estat comparat amb Pogba, perquè és un futbolista que té moltíssima arribada, des de la pilota, des del mig del camp, des de la potència física, però és un futbolista encara tendre. I, per tant, en aquestes situacions límit, en què el seu equip s'hi juga tant, haurem de veure, també serà una prova de foc, no?, pel caràcter d'Ilaix Moriba. És un futbolista que em va encantar en el partit de quarts amb el Valladolid Promesa. I Conrad de la Fuente, la veritat és que ha estat molt bé en els dos partits. Un extrem rapidíssim, potser no se'n parla tant com d'altres futbolistes, però és un futbolista, sens dubte, a seguir. I al mig del camp, també un futbolista que és molt fiable per García Pimienta, és Monxo, un futbolista que té molt desplegament físic al mig del camp, també té arribada, té gol, i Orellana, una perla del planter, un mig centre que té molt d'ofici i que l'haurem de seguir de prop. Després hi ha un futbolista més experimentat, aquí de l'Albacete, que és Rai Manà, que és el futbolista que fa el gol ahir.
Contra el Badajoz, sí.
Exacte, no? contra el Badajoz, en aquestes semis d'aquest play-off express descens a segona A. Home, és un futbolista que jo, si hagués d'apostar fort, diria que no és un futbolista en projecció de primer equip, però ara, en aquest moment, el Barça B li va molt bé. I abans el Xavi deia una paraula, experiència. Sí. I és que el Sabadell, clar, el Sabadell està molt més avançat a aquest tipus d'experiències, a aquest tipus d'exigències, i aquí és on el Barça B pot patir. El cansament acumulat, veurem si és decisiu o no, però en qualsevol cas, en els dos casos, tots dos venen d'una pròrroga, en el cas del Sabadell, de dues pròrrogues, dos penals, però en qualsevol cas, el cansament de ben segur que el poden notar els dos equips. A partir d'aquí hi haurà elements que poden ser decisius, com l'experiència, però també la qualitat. El Sabadell té futbolistes de molta qualitat, el Barça B està clar que també.
Ara sentíem en Boris Garros del Sabadell que ens ho deia, que el Barça B té més talent, segurament, però ells aquesta experiència. No sé, Marc, si això li dona més opcions al Sabadell, també tenint en compte el que dèiem, que no són ni Riqui Puig ni Ansu Fati.
Tampoc ja, perdoneu que el Sabadell tampoc hi serà sancionat al mig del camp a Martínez, el jugador de l'Espanyol, l'Àngel.
El capità.
Que és una mica el far, és la perllongació d'Antonio Hidalgo al camp. L'Àngel és un tio molt d'experiència i ahir per una tonterieta, des de ja un cop substituït a la banqueta, li va entrar una vermella, segons que per dedicar unes paraules a l'àrbitre, i li va entrar una vermella que li impedirà jugar demà a la final. Segurament que ho va lamentar d'aquella manera Antonio Hidalgo.
Marc, com la veus, aquesta final?
Sí, jo el que veig és... I jo necessito dir-ho que el millor que aquest va saber per mi a dia d'avui és el seu entrenador i del poc reconeixement que pot tenir García Pimienta, sobretot per tots els problemes que ha tingut en els canvis de jugadors, haver de configurar plantilles i equips amb el juvenil durant tota la temporada, i ara, a més, amb aquest canvi d'última hora, no considero tant el d'Anso, perquè Anso no ha jugat cap partit amb el Barça ben tota la temporada, però sí que el de Riqui Puig, qui ha sigut el metrònom del Barça durant tota la temporada. Per tant, García Pimienta, i el primer partit sense Riqui Puig en el playoff, col·loca Pep Moriba, que és un juvenil, no? Ahir, a més, en el moment que el partit està perdent el Barça B, doncs col·loca a Ronald Araujo amb punta d'atac, amb el més pur estil Xango, i a la primera jugada li surt bé, perquè Conrad de la Fuente fa la jugada per banda, centra, i això fa que alliberi a Raimana, no? Vull dir que amb totes aquestes peces, per mi, per tant, doncs, posar-li l'accent a García Pimienta com un dels possibles artífecs, si el Barça B acaba ascendint, per mi seria una de les estrelles d'aquest Barça B, assenyala poc. En canvi, el Sabadell, jo crec que està estrelles dins del futbol de la segona B, òbviament. Clar. Parlaves abans amb el Luis Garros, qui ha viscut en play-offs també de tercera a segona B amb el Gama. És un jugador contratadíssim que va fer aquest gol, que sí que no està sent titular indiscutible, però que té molts partits a les cames, i per tant aquesta experiència que pugui tenir el Sabadell no sé si serà definitiva, però sí que li donarà una tranquil·litat que els jugadors del Barça B, per exemple, quan van per sota del marcador davant del Badajoz, sí que els vaig veure ansiosos, i és normal, en compte les situacions que s'estan vivint a tant de tres, perquè s'estan donant d'un ascens.
Deixeu-me tocar més temes derivats d'aquest playoff. Joan Fitó, què tal? Bona nit.
Què tal, Roger? Bona nit.
Una de les constants, ho dèiem, durant aquesta promoció han estat les pròrrogues i els penals. De fet, ahir tots els partits, menys el Cornellà, ara ho comentàvem, van anar a la pròrroga. Els dos catalans, a més, el Sabadell i el Barça B, ho van solucionar a la tanda i amb protagonisme pels porters, no?
Sí, n'heu anat parlant, Jan Macay i Iñaki Peña, dos dels principals protagonistes ahir. Comencem, si et sembla, per al porter del filial blaugrana, perquè ahir, en una tanda de penal on se'n llencen 9 i només se'n falla un, doncs, evidentment, aquest penal fallat és decisiu, i el penal fallat el va parar Iñaki Peña. Un Iñaki Peña que avui els mitjans de Barça TV, els mitjans del club, explicava com va anar tot el procés abans d'aquesta aturada.
Con el entrar de porteros nos pasan imágenes, aparte el Badajoz tuvo una tanda de penaltis en la anterior eliminatoria, y bueno, pues toda información nos ayuda. Y claro, al tener tantos penaltis de la tanda anterior, durante el partido solo tenemos la información del que lanza en los 90 minutos. Ese jugador no estaba y bueno, le pedí al utillero, porque el entrenador de porteros pues, no pudo estar en el partido, de que me sacase el móvil para poder mirarlo de última hora y poder tenerlo más fresco.
De fet, Roger, la imatge és tal com l'explica Iñaki Peña, el porter i un dels ajudants de García Pimienta, mirant el mòbil, sí, literalment, durant el descans per intentar esbrinar on anirien els llançaments del Badajoz.
Iñaki Peña, un autèntic especialista, no?, en aturar penals.
Doncs mira, la dada és que des que està el Barça B ha aturat 4 dels 7 penals que li han llançat, per tant, més de la meitat, una dada impressionant. Però és que, a més, hi ha una cosa curiosa, perquè amb 14 anys quan Iñaki Peña jugava a les categories inferiors del Barça en un d'aquests tornejos d'estiu, va aturar 6 de 9 penals en una tanda contra l'Àtic de Madrid on jugaven els famosos germans Obama. Per tant, és una autèntica especialista i no és casualitat que aturi els penyals Iñaki Peña. Un porter del filial que és conscient dels perills del Sabadell, d'aquesta experiència que ara parlàveu, però diu és l'hora de pujar a segona divisió.
Tenemos 3 partidos, hemos ganado 2 y solo nos queda la final contra un rival duro de nuestro grupo, el Sabadell, que bueno, ya lo hemos ganado, pero sabemos lo difícil que va a ser el partido, porque pues, a 90 minutos se va a hacer difícil, pero bueno, estamos preparados, sabemos que es vida o muerte y queremos estar en segunda división la temporada que viene.
I ara ho dèiem, la cosa va de porters, Fitós, Iñaki Peña, Fitó, volia dir, no, Fitós, Fitó.
N'hi ha de Fitós a la família, però en aquest cas
Fitó,
no n'hi ha un.
Fitó, Fitó, Iñaki Peña, que és el porter del Barça, i en Macay, el del Sabadell.
Són dues tandes de penals, les que ha salvat el porter del Sabadell. Ahir, un dia més, clau per entendre la classificació, un Ian Macay, que ara el sentirem, és bastant diferent a Iñaki Peña. Macay dona més importància a la intuïció, a la mentalitat, que no a la preparació.
A ver, feo lo que voy a decir, pero sinceramente sabía que lo iba a parar. Tenía confianza plena en mí mismo porque había tocado 3 o 4 ya en esos penaltis. Bueno, al final, pues, ese momento de confianza en mí mismo y al final, pues, lo paré. Suerte, bueno, no hay suerte. Creo que hay que buscar, al final, creímos, el equipo creyó hasta el final. Nos daban por perdidos cuando quedaba un minuto y al final, pues, conseguimos empatar y bueno, estamos ahora en la final.
Xavi, Marvà, vosaltres teniu més vist segurament a aquest Sabadell i coneixeu més Ian Macay. Us sorprèn aquest porter? Ara en Boris ens deia que és el millor porter de la categoria.
És un porteràs, la veritat, és un porteràs. I és un porter que jo recordo fent el Sabadell a segona divisió, amb Lluís Carreras a la banqueta i amb Raúl de Navas, que era en aquells moments el porter titular i tota una institució a la Nova Creu Alta. Ja Macay no jugava perquè el sorprèn en aquells moments de Navas, però ell mateix reivindicava i s'empipava perquè és un tio que... Això sí, és molt, té un autocontrol exigent, però és molt rebel amb ell mateix i amb un convenciment total i absolut que ell doncs, era millor que de Navas i que mereixia ser titular, mai sense cap desconsideració a cap company ni cap declaració fora de to, però tu parlaves amb ell de manera personal i sempre doncs, ell no entenia que no posi el titular i va estar doncs, molts partits al suplent amb les carreres dirigint el Sabadell. Però després la progressió que ha tingut és espectacular. I jo crec que està sent un play-off també de porters, perquè no oblidem que també Ramon Juan, el porter del Cornellà, que jo crec que dels 3 dels catalans és el que ha tingut menys feina, eh? Si es pot fer un rànquing de les ocasions que han tingut els rivals. Sí. Ramon Juan ha estat el que potser menys perill ha rebut per part dels rivals, però quan l'ha tingut ho ha resolt de manera espectacular. I tampoc oblidem que el Castelló té un porteràs, Adrián Campos, que també doncs, té molta experiència, és un porter veterà, i que seran, jo crec que són bàsics, són 4 peces clau de cara a aquest playoff, que no sé de quina manera resoldrà, és obvi, però que els porters també estan sent protagonistes, i dels catalans hem d'estar orgullosos que tant Iñaki Peña com Ian Macay com Ramon Juan són 3 porters que poden defensar perfectament. Jo que jo diria la porteria, uns porteries de segona divisió de manera clara.
Ara el sentíem i estava molt segur d'ell mateix, i confiava molt en ell mateix, Marvà, i en Macay.
Sí, té una personalitat molt, molt forta i és molt simptomàtic i podria dir que és el gran exemple del que serà aquesta final, eh? Amb Iñaki Peña i en Macay, on gairebé té el doble de l'edat, perquè Iñaki Peña, si no ha gerrat, té 18 i en Macay en té 34, per tant, gairebé és el doble, es dobla en l'edat. I en Macay, a sota pas, se n'en recorden a Sant Andreu bé d'ell perquè, diguéssim malament, perquè els va prendre un ascens també en un play-off d'ascens de tercera a segona B, quan jugava en un equip de gallec, però la veritat que és un porter amb molta personalitat i també parlen moltes vegades de les edats dels porters i jo crec que podríem dir que està en el seu millor moment o aquest premi també per pujar a la segona li arriba el seu moment de més reconeixement a sota pals.
Això al Sabadell i al Barça B, aquesta eliminatòria, al Cornellà, Fitó, avui hem sentit un jugador que ha passat pel tot costa.
Sí, Álvaro Vega, que ha seguit exactament la mateixa línia que el seu entrenador ahir, són conscients que els ha costat molt arribar-hi, que de moment són la sorpresa, però que en volen més.
Somos equipos que, con los que no se contaba entrar y en un play-off, con lo que no se contaba estar en la final, sobre todo del play-off, y, pero bueno, al final tampoco el hambre y la ambición te llevan a la final. Nosotros tenemos nuestras armas, tenemos grandes jugadores y lo vamos a aprovechar. Yo te digo que tenemos muchas ganas ya de que llegue el domingo.
Clar, això pot a vegades generar una eufòria que en aquest play-off d'aquest estil tan curt no és bona per afrontar el següent partit. A Cornellà, per això, d'eufòria no en volen sentir ni parlar.
Sabemos que no hemos hecho nada y es así. Tenemos la euforia después del partido porque son 90 minutos trabajando y intentando hacer las cosas bien para superar a un gran rival y ver que eso ha sido así, pues obviamente ese pico de euforia durante cierto tiempo se tiene, pero ya te digo que hoy cuando estamos en el desayuno nos miramos las caras y sabemos que queda muchísimo por delante.
Diumenge, les grans finals per pujar a segona A. A les 8, Barça B, Sabadell. La seguiran Benet. A les 10, Castelló, Cornellà. La seguiran Palau, en aquest tot gira especial, diumenge de 8 a 1 de la matinada. Marxeu demà, diumenge, Xavi, Albert?
Diumenge. Diumenge a la tarda. El Xavi es quedarà a Màlaga i jo faré via cap a Marbella.
Molt bé.
Per cert, abusar, diguem, que abans el Benet deia que li feia molta il·lusió anar a narrar l'ascens d'un equip català, sí, i de viure una nit de ràdio espectacular al Tot Gira. Clar, ell juga amb avantatge perquè ell sap segur, sí o sí, que un dels dos catalans puja.
Clar.
És complicat perquè jo poso pel Cornellà, òbviament, però també hem de comptar amb el Castelló i no puc assegurar al 100% que el català que juga aquesta eliminatòria apuntarà.
Tota la pressió del món.
Espero que sigui així, però no puc assegurar.
Sí. Tota la pressió del món per Xavi Palau, l'Albert encara més relaxat. Xavi, Albert, bon viatge, us sentim diumenge en aquest Tot Gira. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Marbà, tu et mantenc perquè d'aquí una estona pregunto res.
Aquí
una pregunta sobre el play-off, l'altre play-off, el de tercera, segona B, d'acord?
Molt bé.
Rut Vilà, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
A segona, que la gent del Girona pari atenció perquè tenim novetats sobre encara un altre playoff, el de segona primera. A primera, respecte a la possible data del Depor Fuenlabrada, que es va suspendre el dilluns passat, i novetats que ens permetrien situar, doncs, aquest Girona-Almeria, diríem que la primera setmana d'agost, no?
Sí, ara mateix el Deportivo Fuenlabrada, ajornat pels casos del Covid de l'equip madrileny, podria disputar-se dilluns 3 d'agost, segons apunten fons dels clubs implicats a Catalunya Ràdio. La idea és que els jugadors del Fuenlabrada, que segueixen confinats a la Corunya, puguin tornar a Madrid aquí uns dies. Aleshores, s'esperarà uns dies més a que tots es recuperin i puguin entrenar-se, i sobretot que no hi hagi nous positius. Si aquest partit s'acaba jugant el dia 3, aquella mateixa setmana, que és la primera d'agost, podria començar a disputar-se ja el play-off d'ascens a primera, on tenim aquest Girona-Almeria. Per cert, que avui un dels jugadors del Fuenlabrada afectat per la Covid-19 ha hagut de ser hospitalitzat. El club ha informat que no és res greu, però que ha patit un mareig quan passava precisament un nou test aquest matí. En total, el club madrileny suma 16 positius en aquest brot detectat diumenge. A nivell competitiu, el Depor, que sense trepitjar la gespa va veure com la resta de resultats de la jornada el condemnaven al descens, continua presentant denúncies davant el comitè de competició de la federació.
Vinga.
Els gallecs demanen, entre d'altres coses, el descens del Fuenlabrada i també la suspensió cautelar de tot el campionat de segona. I qui haurà de lidiar amb totes aquestes denúncies i expedients és l'advocat del Fuenlabrada, que és el fill del president de la Lliga, de Javier Tebas. Tebas Júnior ha dit avui que li sembla injust i roí que la federació hagi obert un expedient al Fuenlabrada i també que el Consell Superior d'Esports hagi criticat durament la gestió que el club ha fet del cas.
Aquí tothom diguem la seva, cada dia més. És el conte de mai acabar. Gràcies, Ruth. Us hem parlat d'aquest play-off d'aquest Girona-Almeria, que és el que ens interessa més, aquest play-off de segona a primera, abans del play-off de segona B a segona, i Marbà, demà, el que dèiem, el play-off de tercera a segona B, Terrassa a l'Hospitalet, a la final, a Badalona, partit únic. Un dels dos serà equip de segona B, dos equips que tens molt vistos. Marc, qui té més opcions? Com veus aquesta final?
Sí, els equips podríem dir que
teòrics favorits a l'hora de, abans de començar la temporada, no? Els equips amb més pressupost, sobretot a l'Hospitalet, un equip configurat per pujar, també al Terrassa de Xavi Molist, de fet ja van quedar primer i segon a la classificació per davant d'Europa Sant Andreu. L'Hospitalet va guanyar doncs a la seva primera semifinal, no? La va guanyar contra el Sant Andreu, el Terrassa ho va fer contra l'Europa. I recordem, però, el més important d'aquesta final de demà, que és que el partit dura 90 minuts només i al final del partit, en cas d'empat, l'Hospitalet pujaria. Per què? Perquè ha quedat primer i, per tant, el partit es juga a 90 minuts. Jo crec que és un factor molt important a tenir en compte en els plantejaments, i ja ho hem vist en les semifinals. Per què? Perquè els equips que saben que tenen aquest factor a favor, doncs surten una mica més contemporitzat, podríem dir, i pot ser el que pugui fer l'Hospitalet demà.
Doncs demà estarem pendents d'aquest Terrassa l'Hospitalet. Marc Marvà, home, FutbolCat, el club de la mitjanit. Moltes gràcies, que vagi bé, Marc. Bona nit.
A vosaltres, Roger, una abraçada.
Les 12, no marxem d'aquesta promoció de la qual ara parlàvem. Demà a les 8, Terrassa Hospitalet, final d'aquest play-off de tercera a segona B. Me'n vaig primer fins a Terrassa per saludar el seu golejador, en Sergi Arran. Sergi, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
A punt o què?
Doncs sí, la veritat és que després de l'entrenament ja de divendres, doncs ja estem, l'equip ja està preparat.
Tu, Sergi, és qui va fer el gol, entre cometes, del Terrassa a les semifinals, i dic entre cometes perquè finalment no el vas fer tu, però sí que el vas celebrar. Com va anar això, Sergi?
També d'una jugada d'un centre servit per Coro, que traiem un córner, i la veritat que, bueno, quatre jugadors de l'equip anem a disputar un centre molt ben posat a l'àrea, i, bueno, jo toco la pilota, però es veu que el meu company Àlex Pobes també la toca, i res. Tots celebrem el gol, cadascú al seu costat, i resulta que quatre jugadors de l'equip acaben celebrant un gol que finalment li donen a Pobes.
Com si cadascú hagués fet el gol, al final el va fer Pobes. Has fet 15 gols amb el Terrassa, Sergi, ja el pitxitxí de l'equip. El de l'Hospitalet és en Manuel Salinas, que n'ha fet 12. Manuel, què tal? Bona nit.
Hola, buenas noches.
Sergi, Manuel, us coneixeu?
Sí, nos conocemos.
Sí, que nos conocemos, sí. De muchos partidos hemos jugado en contra y, aparte de, bueno, del otro día estuvimos también juntos en otra entrevista.
Manuel, ¿cómo van los nervios? ¿Cómo estás?
Bien, estoy tranquilo y concentrado porque ya quedan pocas horas para el partido y ultimando los detalles para mañana.
Sí, no, perquè com es viuen aquests dies, nois, aquests dies previs a la final, amb aquesta eliminatòria estranya, aquest play-off express, un play-off sempre és molt maco, no?, de jugar, i ara hi ha les circumstàncies que hi ha, però tot i així, suposo que no deixa de ser un play-off, no?
No, la verdad es que es importante, ¿no? Un play-off, siendo la final, que sabemos que tenemos el premio o el objetivo a un partido, es muy importante, ¿no? Quizá yo diría que es el partido más importante de los tres últimos años del club, pero bueno, ante eso ahí creo que hay que tener personalidad, estar tranquilo, estar serenos hasta que llegue la hora del partido y tomar las horas previas con calma.
Tu, Manuel, ho dius perquè ja n'has jugat uns quants de play-offs, però tu, Sergi, és diferent, tu, és el teu primer play-off, no?, si no m'equivoco.
Sí, el meu primer playoff. De fet, jo crec que quan parlem de tema de nervis, doncs jo crec que estàvem posant una miqueta més nervis o una miqueta més d'intriga al partit de la setmana passada contra l'Europa. I la veritat que aquesta setmana estàvem parlant amb els companys i tot ja coincidim amb el mateix, que nosaltres ara mateix de nervis no en tenim cap, perquè estem molt convençuts de lo que volem assumir, que és la fita de pujar a segona B.
Veieu un clar favorit o pot passar de tot demà en aquesta final?
Bueno, jo crec que, aviam, ells són favorits bàsicament per al tema del resultat, però jo estic convençut que demà pot passar qualsevol cosa i crec que serà un partit que es veuran més d'un gol.
Manuel, l'Hospi és favorit?
No, des del meu punt de vista no, i des del nostre punt de vista de nostre equip tampoc. Sabemos que
el Terrassa es un equipo muy fuerte, que una eliminatoria a un partido puede pasar cualquier cosa, y más una final, y creo que está el 50-50, y bueno, como dije el otro día, creo que la eliminatoria se va a decidir en pequeños detalles, y el que esté más concentrado en no cometer errores, pues posiblemente se haga con la victoria.
Atenció, que aquest cop al Terrassa, Sergi, no us val l'empat. Recordem que en cas d'empat passa el millor classificat. Això és un hàndicap, no?
Sí, bueno, la setmana passada tampoc ens valia l'empat i crec que vam sortir per la victòria i així va ser. Diguéssim, demà jo crec que serà un partit de clars, ho tinc ja amb el marcador entès, però bueno, l'equip ha treballat molt durant aquesta setmana, Xavi Molina ens ha donat les pautes importants per poder capgirar aquest marcador i sortirem com si estiguéssim perdent 0-1.
En canvi, a l'Hospitalet, Manuel, a vosaltres sí que us val aquest empat, és a dir, que començareu el partit sent equip de segona B, això us dona molt avantatge o tampoc tant, com sembla?
Sabemos que el empate nos vale, pero creo que venimos demostrando durante toda la temporada que nosotros, por el juego que nos inculca el entrenador, salimos siempre a ganar, nunca salimos a especular, y sabemos que somos conscientes de que el empate nos vale, pero ni mucho menos vamos a salir a empatar. Nosotros siempre salimos a ganar, y bueno, luego si no podemos ganar y empatamos, pues bueno, es una recompensa que se nos da, creo que justa por estar todo el año líderes y acabar la liga líderes sobre todo, y bueno, ya te digo, sabemos que nos vale el empate, pero nosotros saldremos a ganar.
M'imagino que hi haurà molts minipartits, no?, dins del mateix partit, és a dir, molts moments en què haureu de gestionar moltes situacions. Com es gestiona això mentalment, nois?
Bueno, yo sabemos que habrá fases del partido que nos tocará sufrir, porque Terrassa es buen equipo y ellos tienen que ir a ganar y tendremos que defendernos muy bien. Pero también habrá momentos de partido que tendremos la pelota y tendremos que aprovechar las ocasiones que tengamos para intentar hacer un gol. Así que, como contestando a tu pregunta, sí, habrá momentos, pues, fases de partido que nos tocará sufrir y fases de partido, pues, que tendremos la pelota y tendremos ocasiones de materialitzar nosaltres.
Molt bé. Algun missatge, Sergi, per en Manuel, i també al revés, Manuel, per en Sergi, perquè seran les últimes paraules que us digueu ja fora del camp, abans del partit, abans de la final de demà.
Desearle suerte, menos mañana, que, lógico, ¿no? Sobre todo que se vea una bonita final, que se vea deportividad y nada, y que gane el mejor.
Nada, yo, Manuel, que nada, lo que hablamos el otro día, yo creo que será un partido muy muy igualado, donde por pequeños detalles se va a decidir, y espero que si te cae una final de minutos, y si es la inversa que me cae a mí, pues meterla dentro. Y ya está, y al final del partido tan amigo, le hacemos una foto y ya está, ya recordaré.
Molt bé, doncs queda dit, són els dos golejadors del Terrassa i de l'Hospitalet. Sergi Arran del Terrassa, Manuel Salinas de l'Hospitalet. Demà un dels dos serà equip de segona B, demà aquesta gran final a les 8 del vespre. Sergi, Manuel, acabeu de descansar bé, que prepareu bé aquest partit de demà. Moltíssima sort i gràcies, que vagi bé, bona nit.
Moltes gràcies, bona nit.
El Club de la Mitjanit amb Roger Arbosà. Els esports a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit.
Els dilluns, les serioses Sílvia Comet i Cristina Bordes comenten les sèries del moment.
Cap nom de dona viatgera.
Els dimarts, les dones i els dies. Un programa per a dones i homes amb curiositat.
Els dimecres, veiem cinema a Memento, amb Josep Maria Bunyol.
Els dijous, trobem tresors literaris a Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
A la mitjanit dels divendres.
I els divendres, repassem els millors moments de la temporada d'Adolescents i Cap.
Cada dia a les 12 de la nit, tens un pla diferent a Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat.
Aquest estiu no podràs anar-te'n de safari a Kènia. Però sí, podràs aprofitar-te dels descomptes més salvatges d'Ocasión Plus.
Més de 1.500 cotxes amb descompte i estalvi de fins a 6.000 euros. Només fins a final de mes.
Ocasión Plus, número 1 qualitat-preu.
Ocasión Plus a Barcelona. Obert dissabte matí i tard a la carretera de Montcada 750 de Terrassa i a ocasionplus.com.
Vine ara a Bricomart Badalona. Un entorn segur amb marques de qualitat professional, a preus de magatzem cada dia i amb l'IVA inclòs. Des de 7:45 del matí, a Badalona, avinguda del Conflent sense número. Bricomart.
Abracem
Catalunya Ràdio. Tant de bo.
Si et vols vendre el cotxe, està en bon estat i amb les revisions al dia.
A VenderMiCotxe.es et donem fins a 2.000 euros més pel teu cotxe. El pagament immediat i totes les gestions gratis.
VenderMiCotxe.es, número 1 en compra de cotxes.
Som a Barcelona Sants, al carrer Rocafort 78, a Sabadell i a Cornellà de Llobregat.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà.
Minuts i serem les 12 de la nit. Hem de fer un apunt de l'Espanyol. Eudald Serra, què tal? Bona nit.
Bona nit, Roger.
Ja sabem que la prioritat del club, ho hem anat explicant, és el nomenament de l'entrenador, i ja sabem també que l'escollit és Vicente Moreno. Et pregunto, Eudald, sí. És a prop? Es desencalla o no?
És més a prop que fa uns dies enrere, unes hores enrere, però encara no està tancat del tot. És a dir, ens explicarem que Vicente Moreno és la prioritat de l'Espanyol, ho és des de fa dies, hi ha altres noms, però ho era. Però com hem anat explicant aquests dies, té un escull que és que ell té contracte en vigor amb el Mallorca i, per tant, té una clàusula de rescisió. I el Mallorca es fa valer, com, per exemple, l'Espanyol es va fer valer la temporada passada amb el Betis, quan Rubi volia deixar l'Espanyol i anar al Betis. L'Espanyol va apretar fins que el Betis va pagar la clàusula de rescisió. Les últimes hores, aquestes negociacions que s'havien encallat s'han desencallat, força, s'ha arribat a un principi d'acord, però aquest acord encara no està tancat del tot, perquè el Mallorca no dona el braç a torça del tot.
Ja.
La meva percepció és que s'acabarà fent, que Vicente Moreno serà l'entrenador de l'Espanyol. De fet, entre ell i el club ja hi ha acord. El que falta és acord entre el Mallorca, l'Espanyol i Vicente Moreno per deslliurar-se d'aquest contracte que té en vigor. El que no està tan clar, com s'ha comentat en algunes parts, és que seria imminent. Probablement no serà qüestió d'hores, perquè aquestes hores ja han passat,
sí.
Sinó que poder haurem de parlar d'un parell o tres de dies, o quatre, o anar-nos a la setmana que ve. Però que Vicente Moreno acabarà sent l'entrenador de l'Espanyol, n'estic convençut. Ara bé, aquestes negociacions, normalment, quan són tres parts i hi ha un contracte en vigor, doncs no són tan fàcils com es podria presumir.
Per tant, ens aniríem segurament ja a principis de la setmana que ve, difícilment, no? Aquest cap de setmana podria haver alguna cosa, perquè, clar...
Es fa difícil dir-ho, perquè de vegades aquest tipus de negociacions, ja amb l'experiència de tants anys, de vegades, de cop i volta, estan molt col·lapsades i es trenquen en un moment i s'acaben fent. No puc descartar que aquest cap de setmana s'acabi fent oficial, però tot pinta que podria anar més a la setmana que ve. En qualsevol cas, tampoc posaria la mà al foc. L'únic que sí em sembla evident és que Vicente Moreno, jo crec que acabarà aterrant a l'Espanyol, però que no era una cosa tan imminent com semblava, perquè sempre hi ha coses que queden pendents a solucionar, en aquest cas, entre el Mallorca, l'Espanyol i l'entrenador, que, com dèiem, té contracte en vigor.
Són tràmits que van lents. Eudald, n'estarem molt pendents. Per cert, marxes de vacances, eh?
Sí, demà. I deixa'm dir-te que segurament sí. Quan es desencalli el tema de Vicente Moreno...
Sí.
Jugadors que estan en cartera de l'Espanyol o d'altres que poden ser baixa o que poden acabar renovant, es anirà una mica desencallant tot. És a dir, l'Espanyol té diverses carpetes obertes ara mateix que quan es lligui el fitxatge de Vicente Moreno, ell haurà de dir ok o no ok, aquest ja. Jugador continua, no continua, o aquest el fitxem si ja el teniu aparaulat.
Ja, val. Et deia que marxes de vacances per dir-te que no marxis gaire lluny, perquè això s'ha de saber en qüestió d'hores, per tant, tots pendents d'aquest nomenament, segurament, de Vicente Moreno, i amb si s'acaba fent oficial o no. Eudald, gràcies, bona nit i bones vacances.
Gràcies, que vagi bé.
I acabem parlant de motos, perquè diumenge hi ha cursa a Jerez, és el segon cap de setmana consecutiu que s'hi corre i caldrà veure si es repeteix el podi de diumenge passat en Quartararo, Viñales i Dovizioso. Avui, el que sí que hem tingut, igual que fa una setmana, això no ha canviat, és moltíssima calor. Damià Aguilar, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Una temperatura per fregir-se, no? Novament, les fa les 60 graus.
Sí, potser una miqueta més de calor encara aquest cap de setmana. Viñales i Rossi han estat els més ràpids avui a MotoGP, però no han estat davant el segon lliure, que és el que replica la temperatura de diumenge a la cursa. Un segon lliure que ens deixa una classificació atípica amb Nakagami, Zarco i Pol Espargaró al davant, i al darrere cinquè Viñales i sisè Quartararo. El de Rosas i el francès han fet proves amb pneumàtics diferents, pensant que encara que sigui el mateix circuit i només hagin passat 7 dies, alguna cosa cambiará diumenge.
Sí, bastante contento. Realmente creo que hemos hecho un buen trabajo hoy. Hemos intentado, sobre todo, mejorar la actuación de domingo, que era lo más importante para nosotros. Así que mañana intentaremos dar otro paso más, sobre todo en condiciones de calor. Hoy bastante contento y mañana intentaremos hacer un buen trabajo.
Atenció, des de l'òptica del Pol Espargaró, les KTM podrien aspirar a acostar-se al podi diumenge.
Aquest dematí al final tothom munta una goma i és molt difícil veure el ritme de carrera, si tothom ha millorat o no. Però per la tarda realment hem sigut els més ràpids amb goma usada i cada vegada estem traient una mica més de potencial a la moto i amb aquest ritme i amb aquesta volta som... És el ritme dels que van guanyar la carrera el fi de setmana passat, no? El ritme del Quartararo i del Maverick, que va quedar segon.
Doncs si ha de fer tanta calor, Dami, els lesionats encara patiran més, no? Recordem que a Marc Márquez, que és el nom propi d'aquesta setmana, no se l'espera fins demà, fins dissabte, no?
Sí, el Marc s'ha volgut reservar fins aquest dissabte, però Rins i Cratchlow avui han rodat i han estat últim i penúltim, amb molt de dolor tots dos. Aquest vespre, al tot costa, l'Àlex Rins deia que segur que surt a pista demà, però que si veu que perd força i acaba sent un perill, haurà de baixar de la moto.
Quan em comenci a fer mal de veritat, que em comenci a fallar la força, a faltar la força, llavors em pararé perquè, doncs, per el que t'he dit abans, perquè puc ser un perill jo per mi mateix i pels demés.
Però el de Barcelona, de moment, accepta aguantar el dolor.
Hi ha molt de dolor, però preferim no formular aquesta pregunta, perquè al final estem aquí per donar-ho tot. Quan realment em senti que no puc més, doncs pararé i espero que sigui això un cop passat la bandera de quadres.
Bé, Rins que ho té clar, i demà Marc Márquez, que sortirà ja al tercer lliure i anirà prenent decisions a mesura que se succeeixin les sortides a pista, amb l'objectiu, evidentment, de prendre part en la classificació i decidir si corre diumenge o no. Avui no l'hem vist, però sí que tenim paraules seves per escrit d'un comunicat de l'equip. Diu que encara té dolor a l'húmer, al dret, operat, recordeu, i que ha estat fent fisioteràpia. I avui el seu enginyer de pista, Santi Hernández, ens deia que tècnicament la feina està prou avançada.
Bueno, a nivell tècnic és sortir amb la base que vam sortir a la cursa la setmana passada, que tenim molts datos per saber com va anar i què és el que tenim que fer. L'objectiu de dissabte és, sobretot, el més important és saber com es troba el Marc físicament. Quan es munti a la moto, com està ell davant de la moto i com es troba físicament.
Doncs els tres lesionats de MotoGP, que demà seguiran sent protagonistes, però a quarts de tres es decideix la graella i Quartararo és segurament, no?, el màxim favorit per a la pole. Què ha passat a les altres dues categories, Dami?
Doncs mira, Moto3, el més ràpid, el madrileny Raúl Fernández, quarta posició per Rodrigo, setena per Alcoba i catorzena per Arenas, que és el líder, un líder que ha tingut problemes tècnics però que pensa que no ha estat mal dia.
He tingut un problema elèctric que no m'ha permès fer més de 5 voltes en l'FP1, però bueno, hem pogut sortir l'FP2 i hem pogut fer, doncs, tota la feina que teníem programada per l'FP1. L'hem comprimit i ens ha sortit molt bé l'FP2. Amb la calor hem pogut treure inclús una bona volta i veure coses interessants en quant a la posta a punt.
I a Moto2, el més ràpid, Bezzecchi, seguit pel líder Nagashima, 19, Edgar Pons, 23, Xavi Vierge. Demà a les 9 del matí més, la classificació de MotoGP, recordeu, a 4:45 de 3 de la tarda.
Pinta a cap de setmana apassionant amb aquest Gran Premi d'Andalusia. Damià Aguilar, gràcies, bona nit.
Adeu, bona nit.
Minuts i les 12, anem acabant. Ruth, en futbol internacional, tots pendents de Kylian Mbappé, que s'ha lesionat avui a la final de la Copa de França.
Sí, el davanter ha patit una entrada duríssima. De fet, el jugador del Saint-Étienne que li ha fet ha vist la targeta vermella per intervenció del VAR, perquè l'àrbitre li havia ensenyat la groga. Mbappé ha estat substituït, l'hem vist plorant, i al final del partit duia una bota d'aquestes que immobilitzen el peu i caminava amb crosses. Veurem què és el que té finalment L'equip parisí, per cert, que ha guanyat aquesta final de la Copa Francesa per 1-0 amb gol de Neymar, i aquest és el primer partit oficial d'una de les grans lligues europees que s'ha jugat en públic en plena pandèmia. Unes 5.000 persones han seguit el duel a les graderies de l'estadi de Saint-Étienne.
Gràcies, Ruth. Gràcies, Joana. A tu també, bona nit.
Adéu, bona nit.
Gràcies a tots, a la Ruth Vilan, Joan Fitola, Odal Serra i en Damià Aguilar a la redacció, i en Marc Peirón al control tècnic. Nosaltres tornem dilluns a les 11. Bon cap de setmana, bona nit.
Rosa, te'ls veus?
Hola, vindrem amb la família i farem moltes activitats divertides amb els muntors i escalada.
Us agrada l'escalada?
Sí, els papes a casa s'enfilen per les parets.
Vacances d'estiu en família amb Rosa dels Vents. rosadelsvents.es